l'Info Migdia.
Bon dia, és dimecres 14 de març. Comencem l'Info Migdia aquí a Ràdio Calella Televisió, interessant-nos per la proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana d'obrir a tota la ciutadania un procés participatiu, en concret per escollir el nom de la nova escola Salicru. Ens hi posem ara mateix, us parlem. Andrea Medina, bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Comencem, com sempre, avançant continguts en titulars. En uns instants tindrem en directe la portaveu del grup municipal d'Esquerra, Cristina Gómez, que ens donarà més detalls de la proposta que acaben de fer pública.
Des d'Esquerra Republicana consideren interessant vincular en el procés participatiu els joves a les escoles.
I ja hi ha data per la constitució del nou òrgan consultiu i participatiu dels joves de Calella. Els alumnes escollits per formar part del Consell d'Adolescents seran nomenats consellers i conselleres el pròxim 20 d'abril.
Els alumnes poden presentar les sol·licituds per formar part del Consell fins al divendres 23 de març.
Més coses, l'Ajuntament ha convocat una borsa d'interins de mestres i educadors per l'escola Bressol.
Es busquen docents per cobrir vacants i per fer substitucions al carrilet. La convocatòria estarà oberta fins al 29 de març.
I aquest matí s'ha produït un accident a la carretera Nacional 2 al carrer Sant Jaume, a la confluència amb Sant Pere. Un xoc en cadena en el que s'hi han vist implicats 3 vehicles i que ha provocat un ferit lleu.
Ha estat el conductor del cotxe que ha estat traslladat a l'hospital per un cop a les cervicals. A causa de l'accident, l'autobús que ara ha trencat el nou semàfor que els operaris van instal·lar ahir i que encara no estava en funcionament.
I el reconegut astrofísic Stephen Hawking va morir ahir als 76 anys. Patia ELA, una malaltia degenerativa que li van diagnosticar amb 25 anys, però que no li va impedir formular algunes de les més rellevants teories de l'univers.
Com són els estudis sobre els forats negres o la mecànica quàntica. Sobre aquesta gran pèrdua parlarem avui amb la directora de la Fundació Miquel Valls, Esther Sallés.
Esquerra Republicana de Catalunya Calella creu que el canvi de nom de l'escola Doctor Carles Salicru s'ha de decidir per mitjà d'un procés participatiu i que així ho ha fet saber el govern municipal, que com Esquerra és també partidari que el centre educatiu no porti el nom de qui va ser sacerdot de Calella per les connotacions poc democràtiques i misògines associades a la seva persona. Així s'indica en la nota de premsa que els republicans han publicat aquest matí.
Des d'Esquerra Republicana s'apunta que seria un exercici interessant animar i vincular en el procés els joves de les escoles. Volen treballar aquesta proposta amb el govern municipal i definir-ne els detalls.
Cristina Gómez és la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, qui saludem ara mateix. Bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, vostè és d'acord amb que l'escola no ha de portar el nom de Doctor Carles Salicru?
Sí, exactament. Entenem que després d'haver arribat a aquesta conclusió, no?, i de poder consultar diferents documents històrics i aprofitant sobretot l'oportunitat que significa el canvi d'emplaçament físic de l'escola, ens sembla doncs, que aquest és un bon punt de partida per a partir d'aquí, doncs, en aquest cas, el que nosaltres plantegem és obrir un procés participatiu perquè hi hagi un canvi del nom de l'actual nom de l'escola Salicru.
Uh-huh. I en què pensen, senyora Gómez, quan parlen vostès d'un procés participatiu, com una pluja d'idees en la que tothom hi pot participar, pluja d'idees sobre possibles noms, presentar una sèrie de noms i plantejar perquè la gent ho pugui votar a mode de referèndum? Què és el que plantegen?
Sí, de fet, nosaltres ens imaginem, és a dir, un procés obert des del seu inici, no? Uh-huh. Des de la proposició de diferents propostes de nom fins, finalment, a la votació tradicional, entre cometes, no?, si permeteu l'expressió, que permeti doncs, que tothom lliurement s'expressi i opini i voti, finalment, sobre una de les opcions que hi hagi plantejades. Això tenint en compte, sobretot, i jo també voldria remarcar-ho, que en aquest punt d'inici en què estem ara, en què sembla doncs, que hi ha una opinió majoritària en què es fa necessari o és una oportunitat per canviar el nom de l'escola, en tot cas, també evidenciem que no tenim cap nom de cap persona vinculada a la pròpia escola amb un lligam prou significatiu com perquè ja no ens haguem de plantejar una alternativa. Per tant, com que aquesta opció no hi és, ens sembla doncs, que és un bon exercici a poder fer en aquests moments.
I quins terminis es plantegen vostès? Perquè des de la comunitat educativa, per exemple, l'AMPA diu que ara no és el moment de fer-ho, des del govern s'apunta que el trasllat seria una bona oportunitat doncs, per poder inaugurar la nova escola, les noves instal·lacions amb un altre nom. Vostès, quin és el calendari, quins són els terminis que creuen que serien els adequats, els adients?
Bé, de fet, nosaltres el que entenem des d'un punt de vista pedagògic i educatiu és que fer un trasllat al mig d'un curs escolar no és una bona solució. Per tant, en tot cas, no compartim el moment en què es preveu que es faci el trasllat físic, no? És a dir, al mig del curs que ja està engegat, ens sembla doncs, que això s'hagués hagut de fer aprofitant el canvi de curs escolar. Dit això, el que hem de fer és parlar-ho entre tots i intentar ajustar-ho de manera que el procés es pugui fer i que, per tant, doncs, els greuges, entre cometes, que hi pugui haver efectes administratius o de procediment del que implica el canvi de nom, doncs siguin els menors possibles.
Amb el trasllat, les noves instal·lacions s'han d'obrir als alumnes amb el rètol d'Escola Doctor Carles Salicru?
Bé, entenem que nosaltres, per ser coherents amb la proposta que estem fent, d'altra banda, ens consta, és a dir, que no se n'ha parlat oficialment, però ens consta que el trasllat és imminent, no? Per tant, entenem que una cosa amb l'altra no hi té a nivell de calendari. Per tant, sí que és veritat que si el trasllat es fa ara, no? No som a temps de fer el procés participatiu en el moment en què es faci el trasllat. Per tant, entenem que hi hauria d'haver uns mesos de marge amb la finalitat de poder desenvolupar aquest procés que, sense cap mena de dubte, aquest fet, diríem, està per sobre i té un valor democràtic, ciutadà, de fer ciutat, de relat, com a cavallencs i cavallenques, que absolutament va per sobre, com deia, del fet que el trasllat es pugui fer uns mesos o unes setmanes abans o després. Des d'aquest punt de vista del nom, no des del punt de vista de la implicació que té per tota la comunitat i per, com deia, motius pedagògics fer el trasllat al mig del curs escolar.
En la nota de premsa que han fet pública aquest matí des d'Esquerra Republicana diuen que la proposta la van traslladar al govern municipal. No sé quina és la primera reacció que van tenir, en aquest cas, per part dels grups del Partit Demòcrata i del PSC.
Bé, en tot cas, la resposta ha estat positiva i en principi doncs, ens hem emplaçat a parlar-ne properament. Per tant, bé, estem esperant que es produeixi aquesta trobada per poder-ne parlar i sobretot parlar doncs, dels detalls i si estem d'acord o no. I en tot cas, doncs, la nostra voluntat és que això tiri endavant. Per tant, la nostra predisposició hi és i les nostres ganes de treballar i col·laborar en tot el que calgui per poder-la tirar endavant i per tant ens trobem ara mateix en aquest punt.
Un aspecte interessant que vostès apunten en la seva nota de premsa també és la d'animar la participació dels joves. Per exemple, que facin recerca, no? Recerca a nivell doncs, a l'aula, a nivell pedagògic, que ells mateixos siguin qui puguin proposar noms. Aquesta és una de les vies possibles a explorar.
Exacte, és una derivada, no? És a dir, parlant com a grup sobre aquesta qüestió, vam arribar també a aquesta conclusió que la proposta que fem doncs, també té aquest vessant, no? Entre molts altres, oi? Però té aquest vessant perquè ens imaginem, tot i que evidentment no ho sabem, que les propostes que puguin sortir doncs, tindran a veure amb espais de la ciutat, amb persones fins i tot o amb propostes relacionades amb la nostra ciutat i, per tant, aquesta part d'història local, d'identitat local, que sense cap mena de dubte entenem doncs, que la configuren, no? El conjunt d'elements patrimonials i tangibles i intangibles del conjunt de la nostra ciutat, doncs bé, en aquest cas, des del punt de vista escolar i educatiu, tenim una oportunitat.
Sembla que se'ns ha tallat aquesta comunicació.
Doncs tots els...
Sembla sí que tenim dificultats per mantenir aquesta comunicació que teníem amb Cristina Gómez, que és la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calilla, amb qui volíem parlar d'aquesta proposta doncs, que el seu partit ha presentat, ha fet públic aquest matí, d'obrir un procés participatiu per decidir el nom de l'escola Salicru.
Serveis informatius de Ràdio Calilla. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviant de qüestió, l'Ajuntament ha fixat pel 20 d'abril la sessió de constitució del Consell d'Adolescents. Els alumnes de primer a quart d'ESO dels tres instituts de Calella podran presentar les seves candidatures fins al 23 de març. L'acte de constitució se celebrarà, com dèiem, el 20 d'abril a l'Espai Mercat, serà la tarda, on els consellers i conselleres rebran l'encàrrec que hauran de desenvolupar al llarg de l'any.
El Consell tindrà un representant de cadascuna de les línies i cursos de cada institut, però tindran prioritat en l'elecció als nens i nenes que hagin format part del Consell d'Infants. El Consell d'Adolescents es reunirà un cop al mes, excepte a l'agost, però també es poden convocar sessions extraordinàries en el cas que sigui necessari.
I a tot això, l'Ajuntament busca educadors i mestres per fer substitucions. A l'Escola Bressol ha convocat una borsa d'interins. Es tracta d'un concurs públic per cobrir places de caràcter temporal fent substitucions o cobrint vacants.
Els candidats i candidates poden presentar les sol·licituds per accedir a la borsa fins al dijous 29 de març.
Més coses. L'AMPA de l'Escola Fred ha recaptat 436 euros per la investigació del càncer infantil que farà arribar al laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu. Els diners es van recollir en la xocolatada solidària que es va fer ahir a l'escola, al matí pels alumnes de secundària i batxillerat i a la tarda oberta a tota la ciutadania.
La presidenta de l'AMPA de l'Escola Fred, Rosalia Polo, ha celebrat la resposta a la iniciativa solidària que neix de la idea d'un grup d'associacions de famílies de pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb ella, a més de recaptar fons, també es vol conscienciar que l'única via per combatre el càncer infantil és la investigació. En declaracions a Ràdio Calella Televisió ha dit que no descarten repetir-ho més endavant.
Vam fer una bona recaptació, va venir bastanta gent, inclús va venir gent que era de fora, o sigui, suposo que deu ser també gràcies a la vostra difusió. Ara, un cop ho reposem i ho tinguem tot ben assentadet, ens ho plantejarem, perquè sí que és veritat que hi havia gent que ens deia «Oh, ho podríeu fer més sovint, ho podríeu fer més sovint». Aleshores, crec que sí, que si fes qualsevol entitat ho fes, és superpositiu, a part de que t'enriqueix molt a nivell personal com a persona. Trobo que és fantàstic poder ajudar a la gent i veure la solidaritat una vegada més de la gent de Calella.
L'aportació que es farà des de l'AMPA de l'Escola Freta permetrà augmentar la recaptació que s'ha fet fins ara en el marc de la campanya Taca't pel càncer infantil, que és de 115.345 euros.
I l'ús de les noves tecnologies podria ser un nou factor de risc, és de fet un nou factor de risc a patir lesions posturals. Les fisioterapeutes Meritxell Egea i Melanie Maybach han ideat el programa Esquena Sana a l'Escola, que estan desenvolupant ja en 4 centres educatius de Malgrat de Mar. Realitzen tallers i sessions explicatives a l'aula amb la idea de prevenir els efectes de les males postures a nivell muscular i vertebral. Alerten també de les males postures que adopten els nens quan utilitzen, com dèiem, els aparells tecnològics.
I que a més els condueix a portar una vida sedentària. Ho han explicat al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
Els mòbils, les tablets, que molts nens, en comptes d'estar jugant a fora al carrer, estan a casa, sentats amb mala postura, i poden passar hores.
Trobes fent estiraments amb nens de segon de primària que els hi tiben les cervicals i dius, no pot ser que la musculatura de les cervicals ja estigui tensa amb 6 anyets. I és per això, perquè són més sedentaris avui en dia, no juguen tant.
Les fisioterapeutes indiquen que la majoria dels problemes musculars que pateixen els infants tenen el seu origen a l'aula i per culpa, sobretot, d'un mobiliari inadequat.
Bàsic a les aules és que el mobiliari està antiquat i no està adaptat a l'alçada dels nens. Llavors, quan nosaltres cantem una cançó, que és seure bé a la cadira, i els diem les 4 normes bàsiques per seure bé en una cadira, ens trobem que la majoria no toquen bé de peus a terra. Clar. I aquí ja tenim el primer hàndicap, perquè si no toquen bé de peus a terra, doncs ells van viciant la postura.
El principal cavall de batalla per les fisioterapeutes quan a la higiene postural són les motxilles escolars. Sempre les porten carregades de pes, però gairebé mai ben recolzades a l'esquena.
Enganxada en l'esquena, no sobre el cul, sinó al llarg de l'esquena, amb dues nanses i ben amunt, per dir-ho d'alguna manera, ben amunt. Sí.
El pes de la motxilla es redueix moltíssim quan la portem ben col·locada junt amb la nostra esquena, perquè és on tenim el nostre centre de gravetat.
Meritxell Egea i Melanie Maybach, creadores del programa Esquena Sana a l'Escola, recalquen la necessitat de fer prevenció primària per evitar futurs problemes d'esquena. En l'edat adulta provoca la majoria de les baixes laborals i un 60% de les visites al fisioterapeuta.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Una i 44 xoca en cadena aquest matí a la zona del nou semàfor de la carretera Nacional 2. Un autocar ha perdut el control dels frens, ha topat contra el cotxe del davant, que alhora ha xocat contra la furgoneta que li precedia. El conductor del cotxe ha resultat ferit lleu. A causa de l'accident, l'autocar ha trencat el nou semàfor que els operaris van instal·lar ahir i que encara no estava en funcionament.
Als vols de les 10 del matí s'ha produït una col·lisió en cadena en la que s'hi han vist involucrats 3 vehicles, un autocar que anava buit, una furgoneta i un cotxe. Aquest últim ha resultat ferit per la topada que ha rebut per part de l'autocar, el qual ha perdut el control del vehicle en no funcionar-li els frens. L'ambulància ha atès de seguida el conductor del cotxe i l'ha traslladat a l'hospital per fer-li una revisió exhaustiva, tot i que tot apunta a una fuetada cervical. Un agent de la policia ha acompanyat a l'autocar fins al pàrquing de l'hotel Toica per evitar nous problemes.
I direm també que la setmana passada els parlàvem d'un mecanisme, d'una prova pilot per controlar la població d'insectes a Calella. Doncs l'empresa que ha instal·lat les caixes nius ha explicat el perquè de la ubicació escollida per col·locar-les. Dues estan al Parc del Mau i una a la plaça del Mercat, una quarta, una última, a la plaça Catalunya. Es tracta d'una prova pilot que durarà 2 anys i que, si es resol amb èxit, s'estendrà per d'altres indrets de Calella.
Miquel Gallego és el gerent de Serviset. Escoltem-lo en declaracions a l'Infovespre.
Bé, el motiu d'haver instal·lat aquestes caixes en aquests llocs concrets és que tenim espais on pot haver proliferació de mosquits. Perquè hi ha, des d'embornals, com seria la zona de plaça Catalunya o el sector del mercat municipal, fins al que serien els arbres, els plataners, que hi ha al Parc del Mau, que les ferides que la poda propicia amb un cicatrissat insuficient, doncs provoca orificis que s'omplen d'aigua i que finalment és el lloc de posta de les femelles perquè més endavant neixin larves i posteriorment passin a adults aquests mosquits. Si en aquestes zones tenim instal·lades caixes que afavoreixen la presència de ratpenat, tindrem una forma de controlar els adults de mosquit.
Alguns especialistes diuen que un sol ratpenat pot arribar a menjar fins a 1.000 mosquits en un sol dia. D'altra banda, Gallego també ha explicat que els ratpenats podrien també menjar-se la papallona de la processionària.
107.9 FM. Tornen les 48 hores Peugeot. Només del 15 al 17 de març tindràs un avantatge client de fins a 7.000 euros en vehicles nous. 500 seminous amb condicions irrepetibles finançant-los amb PSA Financial Services i 2x1 en pneumàtics.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada, sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Troba la teva activitat a CICE. Som el teu centre fitness més complet. Encara t'ho estàs pensant? Visita'ns i t'ho ensenyarem. FICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web fice.cat.
Penso en el dia 15 i se'm fa la boca aigua. Unes patates fregides, un Big Mac i una Coca-Cola.
Com ets? Ja estàs pensant en el dia que obren McDonald's a Calella, oi?
Com em coneixes? Dijous 15, reobertura del remodelat McDonald's Calella. M'encanta!
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos.
Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor.
És un trosset de la pel·lícula La teoria del todo sobre la història de Stephen Hawking, que retrata, doncs, la figura del genial i carismàtic físic britànic en tota la seva dimensió, també sobre com va portar la malaltia degenerativa que patia des dels 25 anys quan se li va diagnosticar l'ELA. Això, però, no li va impedir destacar-se com un dels astrofísics més importants dels nostres temps, amb aportacions molt rellevants quant a les teories dels forats negres i la mecànica quàntica, un divulgador de gran prestigi internacional que, segons diuen, ens va acostar l'univers des d'una cadira de rodes. Un gran geni que moria ahir a la seva casa de Cambridge als 76 anys, tot un exemple de superació personal que va rebatre fins i tot els pronòstics mèdics que li donaven tan sols, com sentíem ara, 2 anys de vida. Això ha contribuït a fer encara més gran la seva llegenda. Sobre ell en volem parlar avui amb la responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls, Amanda Rigola. Bon dia.
Hola, bon dia.
Un cas totalment fora del comú, el que tenim al davant, el cas de Stephen Hawking, que moria ahir als 76 anys.
Sí, la veritat és que és un referent en la malaltia, però per tot el que ha fet ell, però en la part més de l'astrofísica, però és un cas complicat i diferent dels normals.
Complicat i diferent per què?
Perquè creiem que Stephen Hawking doncs, sobreviure tant de temps per tots els recursos econòmics que tenia i perquè, clar, la seva qualitat de vida era segurament molt més alta que la dels afectats d'ELA d'aquí a Catalunya o d'aquí a Espanya.
Mm-hmm. Ell sí que patia una afectació als músculs del diafragma i també dels implicats en la deglució, que serien doncs, els dos deterioraments principals que pateixen els afectats d'ELA.
Sí, sí, la ELA afecta a tots els músculs del cos, però els primers músculs vitals que afecta són normalment el diafragma i la deglució. Per tant, la majoria dels afectats d'ELA moren d'afeccions respiratòries.
Mm-hmm. Tot el deteriorament físic de l'aparell motor que el va postrar en una cadira de rodes, doncs tot i això, ell va aconseguir mantenir intacta la seva capacitat intel·lectual i aquí hi entra la seva intel·lectualitat brillant, no?
Clar, la ELA el que té és que afecta tot el que és la musculatura, però no afecta a l'activitat cognitiva. Per tant, els afectats d'ELA són conscients de tot el que els està passant i en aquest cas Stephen Hawking, com que era un geni, va continuar amb la seva vida professional.
Per això dèiem que estem davant d'un cas fora del comú per la capacitat que tenia ell d'accedir a recursos que una persona normal i corrent, com podríem ser nosaltres, doncs no tenim al nostre abast. I per això deies, no?, que és un tema aquest, el complicat, el de generalitzar l'evolució de la malaltia en el cas de Stephen Hawking.
Sí, no, generalitzar la malaltia amb Stephen Hawking no es pot fer perquè és una mica tots els recursos tecnològics que tenia estaven a l'abast de molt pocs o de ningú. Segurament el que portava ella a la seva cadira era únic. A part també el que explicàvem una mica abans de tota la part d'afecció respiratòria, Stephen Hawking també portava una traqueotomia. Per tant, aquesta traqueotomia, aquest aparell que el feia respirar a través d'una màquina.
Ell també va ajudar, va fer una contribució important a fer visible la malaltia de l'ELA en aquella campanya que tots recordem de l'Ice Bucket Challenge. Ell també es va mullar per l'ELA.
Sí, sí, crec que Stephen Hawking el que van fer una mica totes les associacions i fundacions de tot el món relacionades amb l'ELA, com la Fundació Miquel Valls, que és posar el seu granet de sorra, mullar-se per aquesta malaltia i d'aquesta manera doncs, fer-la molt més visible.
Doncs Anna Rigola, responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls, gràcies per ser avui a l'Info Migdia, avui que tota la comunitat científica internacional està de dol per la pèrdua d'aquest gran referent, d'una ment brillant i d'un geni que, com moltes altres persones, també va plantar cara a l'ELA. Anna, moltíssimes gràcies. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
I en la plana esportiva, Sofia Xuanzang ha confirmat la seva renovació per un any més amb el club tenis taula Calella. La jugadora del Suris ha decidit quedar-se malgrat les ofertes que diu ha rebut per part d'altres clubs.
Té 18 anys i és una de les palistes amb més projecció internacional. Va arribar a Calella la temporada 2012-2013 procedent del Cassà, debutant ja llavors amb l'equip de Superdivisió Femenina. Sofia Xuanzang confirmava dilluns l'acord amb el Calella per una temporada més.
Bé, doncs aquest any doncs, ja havíem parlat amb el nostre club i bé, ja més o menys ja ho tenim parlat i en principi doncs, l'any que ve encara em quedo calella.
Sofia Xuanzang participa aquests dies a l'Open de Polònia amb la selecció espanyola. Acaba de penjar-se el bronze en dobles a l'Europeu Sub-21.
I ara el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica amb el nostre home del temps de capçalera, amb Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. Avui esperem un temps que ha de venir marcat aquest matí pel domini del sol, però amb augment dels núvols, que al llarg d'aquest migdia i la tarda es faran més nombrosos aquí al Maresme. De fet, al llarg d'aquesta pròxima nit matinada esperem precipitacions que podran afectar qualsevol punt de la comarca en forma de pluges i algun petit ruixat, tot i que duraran poc aquestes precipitacions. Ja de cara a demà, altre cop el sol s'imposarà a mesura que vagi entrant aquest vent de component entre l'oest i sud-oest, que serà moderat amb ràfegues fortes de fins a 50 km per hora que afectaran la nostra comarca i que ajudaran a que el cel de cara a demà torni a quedar força assolellat, força serè, tot i la presència d'alguns núvols poc importants. Les temperatures d'aquesta passada nit han baixat les mínimes. Avui les màximes més o menys seran com les d'ahir, però demà tornaran a recuperar-se, sobretot a les hores centrals del dia, amb una situació marítima que avui estarà dominada pel marejol, sobretot aquesta tarda, fins i tot en petites àrees de maró, mentre que demà passat tindrem maró amb àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat divendres, d'entrada esperem un temps tranquil, un temps en el qual predominarà l'ambient assolellat i les temperatures encara podran pujar una miqueta més a les hores centrals del dia, amb vents fluixos que bufaran variables al matí del sud-sud-oest de cara a la tarda i amb una situació marítima que continuarà dominada pel marejol en mar de fons a tota la costa maresmenca. Durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, d'entrada, esperem que es mantingui l'estabilitat i el domini del sol a tota la comarca.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
I l'estrella del pop nord-americà Katy Perry, que actuarà també a Barcelona, ho farà el pròxim 28 de juny. A tiger, don't lose no sleep, don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me, no not today. You're calculated, I got your number, 'cause you're a joker.
Un vídeo que s'ha fet viral i que ara molts usuaris estan publicant a les xarxes socials intentant fer també el ball de l'actriu i cantant.
És la cançó Swish, una de les cançons que Katy Perry interpretarà al Palau Sant Jordi. Serà el 28 de juny en aquesta única parada que farà de la seva gira mundial Witness the Tour. Ahir parlàvem del concert de Beyoncé i Jay-Z i avui ens acomiadem amb la música de Katy Perry. Ho fem fins demà. Serem aquí amb tots vostès per apropar-los l'actualitat local i comarcal. Els deixem ara amb les notícies en xarxa i amb aquest Swish Swish.
Stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay winning. Lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket.
what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...